Senyores i senyors, comença Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Hola, què tal? Bon dia i bona hora. Passen 8 minuts i mig, ja gairebé 9, De les 12 del migdia. Bon dia, Ricky.
Bon dia, Candela, bon dia. L'hora retocadíssima, com dius tu.
Mare de Déu.
Mare de Déu, santíssima. Mare de Déu, cada vegada és més llarg, això, Comencem més tard, Al final no farem programa.
Home, és que t'allargues molt dient les pistes.
Oh, és que, escolta, les pistes són llargues.
No, per això.
Sí, home, i tant, i tant, i tant.
També és veritat.
Sí, 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 sí. Bueno, doncs res, com sempre, gràcies per acompanyar-nos. Benvinguts a aquest espectacle que fem cada dia amb la Candela, que no és altre que el Passeu sense trucar. Avui, que és dimarts, dia 4 de febrer de 2005, i que ens queden 330 dies per acabar l'any. El programa és el 2698, com sempre, en vivo i en directo. Sí, sí. Ja saben que aquesta setmana s'han entregat els Grammy.
Encara n'hem de parlar.
Bueno, parlem bàsicament perquè realment, jo no sé si és més espectacular el tema en si de l'esdeveniment, de l'entrega dels premis corresponents, etc, etc, o bé la catifa vermella, això que està tan de moda, i on doncs cada un que passa per allà fa el que pot per cridar l'atenció al màxim.
Estàs parlant d'aquesta noia?
Estic parlant de la noia aquesta que es diu Bianca Censori, que és la dona de Kanye West, que aquest em sembla que és un rapero, no? O és un personatge d'aquestes
característiques. Sí, sí, sí.
Sí. Bueno, doncs aquesta dona va sorprendre... Vaig veure la imatge, em vaig quedar gelat.
Pensaves que anava despullada.
Sí, perquè, clar, portava un vestit mega rapat, diguem-ne.
No, si el vestit no es veia.
No, és que, clar, és que el vestit era de color carn, del mateix color. I aleshores, doncs, semblava que anés... Doncs allò que diríem, perdonin l'expressió, amb pilota picada, una cosa realment espectacular, és evident, doncs, que, bueno, tot i que n'hi van haver, que déu-n'hi-do de l'ustrafalaris i estrafalàries que anaven, però, clar, l'impacte brutal i increïble va ser la d'aquesta mossa.
Oh, per això ho van fer, o...?
Sí, sí, no.
Ell anava tot negre.
Sí, ell anava tot negre i, bueno, sí, ell portava, doncs, això, una camisa negra, un pantaló negre i uns sabatots, que sembla Luis Ricardo.
Cantidubi.
Cantidubi-dubi-dubi-cantidubi-dubi-da. Bé, doncs res, ja està, simplement comentar que si no han vist la imatge o les imatges, val la pena, més que res, perquè és que la sensació que dona és, doncs, que aquesta noia, doncs, quedava nua, doncs, a la catifa vermella dels Grammy.
Sí. Bé, sempre són les dones, però, no?
Sí, també, bueno, escolta, espera, no...
No.
Igual l'any que ve o amb un altre esdeveniment proper, doncs, sigui un home. Bé, després també, ara feia dies que no en sabíem gran cosa, del Francisco. El Francisco és aquell que canta.
Ah, sí.
Que canta.
Sí.
Sí, com una almeja, a vegades.
De vegades, sí.
Sí, doncs, denunciat per via penal. La cosa va de que aquest cantant tindrà que comparèixer davant del jutjat de la ciutat, doncs, en qualitat d'investigat, després d'haver estat denunciat per via penal per presunto impago de la pensión alimenticia de su hija.
Ja havia... Fa temps, que dura
tot aquest festival. Sí, aquesta nena és fruit de la relació amb la ex-bailarina dominicana Denia Apolinar. I es veu, doncs, que, bueno, han anat veient que la nena cada cop està més prima, no menja res, i es veu que no menja res perquè el Francisco...
No paga.
No paga ni en broma. Bueno, a veure si paga, que és el que li toca. I, per altra banda, també el Sean Combs, que és aquest músic que no s'acaba els problemes, doncs ha estat traslladat d'urgència a l'hospital, és aquest raper que actualment doncs, està a la Garjola, en un centre de detenció metropolità de Brooklyn, a l'espera de judici pels numerosos delictes sexuals. Doncs bé, es veu que ha estat traslladat d'urgència a l'hospital per una molèstia al genoll i se li ha fet una ressonància magnètica i aleshores doncs, suposo que tornarà una altra vegada a l'espera de judici aquí al centre de detenció metropolità de Brooklyn. I després també comentar una història que ahir estava llegint i que em va fer molta gràcia, i és que una dependenta de Mercadona...
Ah, sí?
Sí, molt bo, és molt bo. Aquesta noia portava no sé quants anys, més de 20 anys treballant a Mercadona, i a l'hora de dinar, doncs es veu que va comprar una cerveseta i va comprar també un entrepà i se'n va anar al cotxe a menjar-s'ho. Va ser seguida pel jefe de la botiga, va veure el que feia i aleshores no li va dir res. La noia va tornar després de doncs, dinar, a més era el seu temps lliure, i el cap, doncs, en principi, no li va dir res fins que va acabar la seva jornada. No? Mm. Quan va acabar la jornada, la va cridar al despatx i li va dir, nena, estàs acomiadada.
21 anys feia que estava treballant
21,
allà.
21, veus?
Sí, sí, sí.
Diu, nena, estàs acomiadada. Diu, ah, sí, per què? Diu, pues, perquè no es pot beure alcohol amb hores de feina.
Oh, però ella va continuar treballant després.
Ella va continuar treballant.
No li van dir res, va esperar que acabés la jornada.
Ah, exacte, ja. Ja ho comentava.
Veus que bé?
Sí, sí. Bueno, total, que la cosa va quedar acomiadada, la noia va posar la denúncia corresponent, això ja fa temps que dura. Al final, el jutge ha fallat i els va dir als de Mercadona, o l'accepteu una altra vegada perquè és un acomiadament improcedent, o bé li haureu de pagar...
Una indemnització.
Clar. Aleshores, es veu que al final, després de molts recursos que va presentar Mercadona, l'empresa, el Roig s'haurà de rascar la butxaca. Clar que, tenint en compte el que té el senyor Roig de Mercadona, és xavalla, calderilla, però tot i així li hauran de pagar 55.000 euros a la noia, doncs, acomiadada de manera improcedent.
Podríem dir que és la cervesa més cara del món, eh?
Sens dubte. La cervesa més cara del món, 55.000 euros que se li haurà de pagar en aquesta noia.
Déu-n'hi-do.
Coses que passen per aquests mons de Déu.
Oh, i tant que sí. Oh, i tant que sí.
Bueno, la frase del dia avui és aquesta.
Jo no hi estic d'acord.
És d'Eurípides.
No, jo no estic d'acord. Bueno. Diu, on no hi ha vi... no hi ha amor. No fa falta que hi hagi vi perquè hi hagi amor.
Doncs es veu que per Eurípides, aquest savi, crec que era grec, doncs, escolta, es veu que perquè ell s'enamorés hauria d'anar a trompa com...
Molt malament. Aquella gent...
Bueno, aquella gent, sí.
Bevien molt.
Massa. Bé, fa bon dia. Avui ha sortit el sol a les 8 i 6 minuts, se n'anirà a les 6 de la tarda, 12 minuts. Tenim avui 10 hores, 6 minutets de llum diurna. El punt més alt del sol el tindrem d'aquí una estoneta, a la 1, 9 minuts. També dir que la temperatura d'avui és doncs una temperatura doncs baixeta, menys 2 graus de temperatura i una màxima de 15 graus. Que tindrem avui. La lluna la tenim amb lluna nova, 41% visible, i la dita és aquesta.
Clar, estem al febrer,
sí.
I hem de parlar d'aquest segon mes de l'any. Pel bon febrer la meva llenya guardaré.
Doncs sí. Avui felicitem a Sant Gilberto, Santa Verònica, Sant Teòfilo i Santa Juana de Valois.
Sant Andreu Corsini, que era bisbe, Sant Joan de Brito, Sant Josep de Leonessa i Santa Caterina de Rizzi.
Ostres, ara fa temps que no menjo leoneses.
De León, leonesa.
Ja, ja, però és que m'ha vingut al cap... M'agraden molt les leoneses.
A mi, mira, és que hi ha el dolç...
Sempre, ja, 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 sempre no m'han agradat i fa molt de temps que no... Bé, què celebrem avui? Mirin, avui és el Dia Mundial contra aquesta malaltia terrible que de tant en tant doncs, s'emporta gent. Bueno, de tant en tant no. Ben sovint, lamentable.
Massa sovint.
Massa sovint, sí. És el Dia Mundial contra el Càncer.
Exacte.
Sí, sí.
I també és el Dia Internacional de la Fraternitat Humana.
També és el dia, aquests dies tontos, aquests dies estranys, aquests dies curiosos. Avui també és el Dia de l'Orgullo Zombi. Per tots aquells que els agraden, doncs... fer de mort per la vida. Sí, sí, sí.
Avui és el Dia Mundial del Braille.
Exacte.
I, esclar, per què? Doncs perquè el 1809 naixia Louis Braille, aquest pedagog francès, creador d'aquest sistema de lectura i escriptura per cecs.
Exacte, exacte.
Una bona invenció, aquest
Caram,
senyor,
I tant, i tant, i tant, i tant, i tant. I avui també és el Dia Mundial de la Hipnosi.
No m'han hipnotitzat mai.
No, a mi tampoc. A mi tampoc.
Ricky, mira'm els
no,
ulls.
No, no crec.
Què vol dir? Mira, bueno, mira'm els ulls.
Sí, sí, sí.
S'adorm.
Sí. Yes.
Molt
va,
bé.
Va, anem amb una data d'avui, 4 de gener, però de l'any 1857, perquè a Barcelona es va inaugurar el trajecte del ferrocarril entre Mataró, primer tren ferrocarril d'Espanya, i Arenys de Mar. Sí. Anaven millor aquests...
I tant, que els
d'ara,
que
segur. Bueno, no t'estranyi. I després també recordarem una data, 4 de gener de 1900... Atenció, 1936...
Mm-hmm. No, ja fa vora 90 anys, ja.
Bueno, la famosíssima revista neoyorquina, la Billboard, que és la santa i senya del món musical, doncs va publicar la primera llista d'èxits musicals del món. El 36.
El 36.
Imagina't. Primera llista musical del món a Billboard, que encara, evidentment, doncs, continua.
El 1932 naixia un bon director de cinema espanyol.
Home, i tant.
Cría Cuervos,
home,
Carmen,
home,
entre d'altres.
Sí, home.
Parlem de Carlos Saura, que ja fa uns anys que tampoc que ens va deixar.
Sí, sí. Bé, també avui hagués fet anys un gran cantant.
Gemma, goita les flors, goita les flors, que són boniques. Gemma, guaita les flors.
Doncs sí.
Joan Baptista Humet, que va néixer a l'any 50. I també avui podem, i felicitem, a Joaquín Francisco Puig, més
el Ximo.
El Ximo Puig, exacte,
això,
el cosí del Ximo Bayo.
No.
Polític espanyol, doncs, expresident de la Generalitat Valenciana.
Ara a l'oposició.
Ara a l'oposició, sí, 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 sí.
I també una molt bona actriu catalana que es diu Laia Marull.
Home, i tant,
eh?
I tant. Estació d'Enllaç.
Home, no.
Jo, Estació d'Enllaç, jo és que sóc un clàssic, Estació d'Enllaç, em va encantar. Bé, també felicitats a Mai Meneses, que és coneguda com Nena de Conte.
Nascuda al 78, Mai Meneses, la Nena de Conte, també de la fàbrica d'Operación Triunfo.
Sí,
també, va començar.
També. Sí, sí. I acabarem també felicitant a un paio que segurament a Camp Madrid, que estan que treuen fum pels...
Ui,
que, bueno, estan...
quin xou amb això de, dels
àrbits. Vaja, vaja. Jo els hi diria amb aquests papanates que se'n recordin que aquests mateixos àrbitres, amb arbitratges infames, lamentables, van fotre l'Espanyol a segona divisió fa 2 anys.
Ja, ja.
Els mateixos. I no va passar res. I després...
No us vau queixar?
O que, sí, bueno, però d'aquella manera.
Però esclar, tampoc... no és el mateix que es queixi un Madrid, no?
No és el mateix que es queixi Florentino que no que es queixi el xino dels pebrots escalivats. No, però és que és lamentable, vull dir, i en canvi ara s'han queixat i els dos àrbitres se n'han anat, el que en diuen, a la nevera. No, ni arbitraran ni estaran al bar. O sigui, i aquests dos personatges lamentables van arbitrar uns partits que van enviar l'Espanyol a segona divisió amb jugades realment lamentables.
Jo penso que amb tot aquest...
És un desastre, és un desastre, és un desastre.
Tot aquest xou que hi ha ara potser servirà perquè... d'una vegada per totes, o potser
tant
no,
bo,
s'arregli. S'arregli el tema arbitral,
tant
no?
De bo,
que fa riure per no dir una altra cosa.
Tant de bo, però saps per què? Saps què hauria de passar primer? Que tota aquesta colla...
Foc nou.
Clar, desfilessin i se n'anessin cap a casa perquè no serveixen per res.
Ja han xiulat prou.
Ja està bé, ja està bé, ja està bé. Bueno, doncs dèiem que el 1990 va néixer un tio que segurament troben, segurament no, troben molt,
tant,
però que molt a faltar al Real Madrid com a equip, parlem de l'equip. És el Toni Kroos, l'autèntic coco cervell i que feia funcionar l'equip d'una manera extraordinària, cosa que ara no passa.
I bé, Benito Pérez Galdós, aquest novel·lista espanyol, ens deixava el 1920.
Mm-hmm. També un altre gran escriptor, filòsof francès, Albert Camus, que ens deixava el 1960.
I també ens deixava un cantant britànic.
Molt bo.
Conegut per aquesta cançó, per d'altres, però aquesta s'emporta la palma.
Molt bona.
Baker Street.
Baker Street.
Estem parlant de Jerry Rafferty. I també Glynis Johns, l'any passat.
Qui és?
Doncs va ser una actriu britànica que va donar vida a Winifred Banks. Era la mare de Mary Poppins. Per qui treballava, doncs, la Mary Poppins. Era la mama dels nens i...
Pel·lícula del 64,
Imagina't.
Que déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. I també avui acabarem recordant la mort d'un xicot que, bueno... juntament amb el seu company.
Ah, m'agradava.
Oh!
M'agradava.
Era el Roset, no?
Ah, sí, m'encantava.
Estem parlant de David Soul, actor americà que va saltar a la fama mundial a través d'aquella sèrie també inoblidable de Starkey Hutch.
I també s'ha conegut la mort...
Ah, yours!
...de Brian Murphy.
Ah, sí.
Ens va deixar aquest diumenge Brian Murphy, un actor anglès conegut per Los Roper.
Aquella sèrie tan divertida.
Solo en casa, Los Roper.
Sí, home, sí.
Ella ja fa molts anys que és morta, la Jotha Joyce.
Sí, la dona, no?
Sí. Molt bé, anem a donar un cop d'ull a la premsa.
Sí.
I avui hem de parlar de l'univers del Miralles,
Oh, sí, i tant.
Vinga, comencem amb l'altaveu que diu que el SAS força l'adeu de Mur, el cap de Servei de Salut Mental, feia molt temps que estava en la corda fluixa i després que s'hagi indicat al psiquiatre que no es compta amb ell, l'acord per la seva sortida és gairebé un fet, dimissió per motius personals. També creixen un 18% les infraccions per la tinença de gossos perillosos.
Sí, sí.
L'APDA amonesta una immobiliària per no informar de l'enregistrament d'una reunió de veïns i el tall de l'avinguda de la Tosca per col·locar una grua genera retencions a la CG2,
Doncs sí.
Déu-n'hi-do. Si heu d'agafar el bus, la Dama de Gel està inoperativa, aquesta parada?
Sí, la Dama de Gel, la parada de... està, com diu la Candela, inoperativa i tots els que hagin d'agafar doncs, els autobusos que van en camp, que van a Soldeu, que van al Pas de la Casa, aquesta parada que està al costat de la Dama de Gel està al carrer Unió, pràcticament cantonada a Consell de la Terra. I aleshores puja, diguem-ne, fins al quilòmetre zero, la rotonda del quilòmetre zero i aleshores ja per la carretera cap a Encamp i Soldeu i tal. Però parada, insistim, a carrer Unió, Unió Consell de la Terra.
Ho sap perquè és la que agafa ell. Home, tot hi havia un cartell allà, a Dama de Gel.
Sí, havia un cartell fantàstic i collonut que no s'entenia absolutament res de res.
I doncs, com ho és que ho has entès?
Doncs, bueno, ho he entès perquè...
Perquè ho has preguntat?
Ho he preguntat...
Amb un guàrdia?
No, tampoc hi havia cap guàrdia. No, no, ho he preguntat. És que, de veritat, no s'entén res. No s'entén absolutament res. Jo, de veritat, no ho entenc. La cosa s'hauria de posar més clar, no? Bé, el cas és que ho he preguntat i m'han dit, mira, allà davant. Dic, bueno, moltíssimes gràcies. Bé, fet. Bueno, per cert, això durarà avui i demà. És que l'autobús no pot pujar per allà per on està...
Oh, i tampoc no esperarà allà una espara, doncs, de baixada d'en Camp, diguéssim, no?
De baixada
de... Aquell carrer està tallat, no? Doncs, o no, no està tallat?
No,
està tallat, no està tallat.
No sé per on baixarà.
Ara no, pel mateix lloc.
Bueno, m'imagino que sí.
Ja veurem, ja veurem.
Bueno, a veure, més coses. Polònia té com a prioritat l'associació amb la Unió Europea d'Andorra.
Molt bé.
Després, també, avancem, demana que el parc eòlic del Meià no malmeti a l'entorn. I pel que fa a la Copa d'Europa d'esquí, el noruec Erik Hystad s'imposa en el primer gegant. El titular més destacat del diari d'Andorra, de fet n'hi ha dos, però el primer és que els conflictes laborals acorralen el govern. El senyor Espot se sent com Rambo, acorralado. El sindicat sanitari denuncia mal ambient a l'hospital. Sí. Samsó diu que s'ha de... que s'han oblidat el col·lectiu després de la Covid, és a dir, han passat del col·lectiu. Per altra banda, l'executiu vol revertir el bloqueig del GADA i planteja apujar el sou a tots els funcionaris fins al 8%.
Aquests molt bé.
Espera, que queda més aquí.
Perdó.
Home, tenim el tema de... l'amiga Bonell, que planta cara a Piqué pel tema del Nacional.
Sí, ho dèiem ahir, sí.
I es pot, doncs, està dolgut i lamenta, doncs, el tot despectiu i tanca la porta al club a seguir al estadi.
Molt bé.
Bueno, també una altra qüestió és que un turista ebri atemoreix a veïns d'Arinsal i provoca múltiples danys materials.
Sí.
I, per últim, dir que el sistema judicial entra en el segle XXI amb la eliminació del paper.
Molt bé, anem amb el Digital Andorra. Els estanquers francesos es mobilitzen contra el contraban amb Andorra en el punt de mira.
Ja.
Situa el paquet a 12,5 euros de mitjana, a França. Això és molt preocupant. Tots els infants d'Andorra amb 12 anys ja han consumit pornografia.
Ah, sí. Sí, sí.
Gairebé 2.000 actuacions dels banders durant el 24 i els inquilins dels pisos assequibles de Sant Julià reben les claus. Ja està.
Ja està. Bueno, doncs el bon dia, el titular és "El govern no pica l'ham". I és perquè, doncs... el
tema Piqué, no?
Sí, no pica l'ham, és un bon titular. Xavier Espot respon a Gerard Piqué i li diu que no prendran decisions a base d'amenaces. La ministra d'Esport li trasllada el malestar que han ocasionat les seves declaracions. El líder de l'ex-executiu recorda que s'han destinat 6 milions d'euros per acomodar l'equip. I si compartim estadi, també volem compartir manteniment i no pagar tota la festa, com va dir, en aquest cas, sí, Gerard Piqué. Després també el govern que proposa pujar els salaris públics entre l'1 i el 8%. Aquesta que ja la deies ahir, que avui la porta el Bon Dia, que la població podria arribar fins a les 120.000 persones d'aquí uns quants anys, però vaja, tampoc...
El 30
pensa.
Què?
36.
Són 11 anys,
2036. Sí. També l'exercici 2024 es tanca amb dues adopcions d'infants nacionals. La gent gran demana 3 hores de podologia per reduir l'espera. Copalsa contracta 9 xòfers per complir amb l'horari intensiu I pel que fa a Pirineus, també bon dia, destaca que Cerdanya i Alt Urgell volen el túnel del Cadí gratuït per estudiants.
Molt bé, són 3 els minuts ja que passen de 12:45. Tornem d'aquí un moment.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colgi i Ricky Romero.
Andorra 2000 Carrefour t'ajudem a estalviar tot l'any. Aquesta setmana la fruiteria, banana a només 99 cèntims al quilo. Bossa de 3 quilos de patates de guarnició a 1,59 €. El quilo surt només a 53 cèntims. I taronja de taula a només 1,79 € al quilo. Gaudeix de la millor fruita i verdura del mercat al millor preu. I aprofita les rebaixes en moda per vestir a tota la família a preus imbatibles. Vine a Andorra 2000 Carrefour i estalvia cada dia.
100% preus baixos. Andorra 2000.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colgi i Ricky Romero.
L'univers del Miralles.
Ja el tenim a punt, en Joan Marc Miralles, com sempre. Joan Marc Miralles, benvingut, ben
Hola,
trobat.
Bon dia, moltes gràcies.
Què tal, Joan Marc, com anem?
Molt bé, molt bé.
Sí?
Sí, sí. Escolta, abans d'entrar en matèria, vull comentar-te o que ens comentis una mica que aquest sembla tot aquest rebambori doncs, que ha organitzat, en aquest cas, el Real Madrid per la punyetera jugada de dissabte de l'amic Carlos Romero a Mbappé.
Mira, tinc d'anar a comprar crispetes perquè des d'ahir me les estic menjant totes, tu.
Ja.
És que, vaja, és que veure el Real Madrid queixar-se dels arbitratges, bueno, de tot ja, de tot el sistema dels arbitratges.
Sí. Correcte, correcte.
És que és...
Al·lucinant, és al·lucinant. Sí, sí, Quants arbitratges li han fet en el Real Madrid que ha guanyat el que ha volgut i més?
Ja, si fa 4 dies li van regalar la classificació en Copa del Rei contra el Celta.
Per exemple.
Amb aquell famós penal que no van pitar en el Celta i en la jugada següent gol de Mbappé. Bueno, és que, en fi, queixar-se a l'equip més afavorit històricament per l'arbitratge a Espanya i queixant-se de l'arbitratge. Bueno, i no és d'ara, és que es queixa... Si sentia que parlaven del Villarato i del Negreirato i de la Liga, la mugrienta Liga de Negreira,
sí,
periodistes relacionats amb el Real Madrid i amb la cúpula del Real Madrid, bueno, és que bueno.
No hi ha per on, és que no hi ha per on agafar-ho.
No, jo no sé, no ho acabo d'entendre.
Bueno,
tots sabem, a més,
sí,
de quin peu calcen la majoria dels àrbitres espanyols.
Correcte.
Alguns ni s'han amagat. Un tal Mejía Dávila, que durant molts anys va ser un dels àrbitres tops de la, justament en l'època del famós Villarato, pues ara és el delegat arbitral del Real Madrid.
Imagina't.
I la seva dona és la coordinadora de les àrbitres de la Lliga Femenina.
Ja. Yeah.
Bueno,
tot queda a casa.
És delirant.
Bueno, ara, això sí, els dos personatges aquests que van arbitrar el partit de l'Espanyol amb el Real Madrid i els han fotut a la nevera, els mateixos que van fotre l'Espanyol a segona divisió fa 2 anys. Que no va passar absolutament res.
No, aleshores no va passar res. I les vegades que el Barça s'ha queixat per alguna cosa, els àrbitres han seguit pitant,
Sí, sí.
El famós Gil Manzano Marrano.
Sí, teu amic, no?
Sí, no, i bueno...
Del Cerro Grande.
Cerro Grande continua al bar,
sí, sí.
I tots aquests, bueno...
Ja, mira, ja ho,
han fet?
Ja ho deia la Candela fa una estoneta, si això s'ha d'arreglar algun dia, que esperem que s'arregli, tot i que jo ho dubto, foc nou, tu. Todos pa su casa y gente nueva, tu.
Sí, bueno, perquè ho deien. No, ho reclamava a Madrid, que tots els àrbitres que havien estat en l'època negrera, és a dir, fins al 2018, haurien de marxar. Això vol dir tots.
Bueno, doncs que fotin el camp tots, tu.
No n'hi ha cap que no...
Sí.
Però, en fi...
Haurem de portar àrbitres de fora.
De la Premier.
De la Premier. Bueno, això també ho va dir el Florentino.
Exacte, exacte.
Sí, sí.
Els de la Premier, que són més fàcils de comprar. No he dit res.
Ja.
Molt bé. Bueno. Joan Marc, ens quedaven deures pendents de la setmana passada. Un tema pendent, per ser més exactes.
El James Webb, no?
Sí, unes observacions molt, molt interessants. I
això és el que haurien de fotre el James Webb en comptes del VAR.
Això.
S'acabarien els problemes.
Amb més precisió.
Ja ho veuries, tu.
Sí, ho veurien amb molta més precisió i amb infraroig, també.
Veus?
Ai, Déu meu.
No s'equivocarien tant. Mira, el James Webb ha estat observant unes anelles curioses que hi ha al voltant d'un sistema de dues estrelles massives, que es diu Wolf-Rayet 140. Són dues estrelles, una és molt grossa, fa unes 30 vegades la massa del Sol, l'altra és una miqueta més petita, unes 10 vegades la massa del Sol, però aquesta, que és tan grossa, és una estrella que es troba en les fases finals de la seva vida, realment les fases finalíssimes de la seva vida, i per això se'n diu una estrella de Wolf-Rayet, perquè és en aquell moment on l'estel està super expandit i està expulsant totes les capes exteriors de l'estel. Són capes en les quals hi ha molta producció d'elements químics nous, i en particular de carbó, i ho fa amb vents molt violents. Però el que té de curiós aquesta estrella és que és aquest sistema doble en el qual els estels es van acostant l'un a l'altre cada 8 anys. Cada 8 anys s'acosten al màxim, i aleshores què passa? Pues que es provoquen xocs entre els vents molt forts de la més grossa i els vents menys forts, però també potents, de la més feble, i aquests xocs provoquen ones que concentren el carbó que expulsa a l'estel més gran. No sé si heu fet mai la prova de ficar carbonilla sobre una fulla de paper i de picar a sobre.
Sí.
Si piqueu, veureu que el carbó es va, o la carbonilla, es va col·locant segons les formes de les ones que tu provoques amb el teu dit. Són el que en diuen resonàncies acústiques.
No ho he provat.
No.
No ho heu provat mai?
No.
És un exemple, una cosa molt senzilla de fer.
Vale, sí, mira.
Amb un llapis que aneu gratant, feu una miqueta de carbonet i piqueu a sobre i veureu com el carbonet es va col·locant en funció de les ones que tu provoques. Una miqueta, bueno, a veure, el mateix passa a l'aigua quan tires una pedra, eh?
Ah, sí.
La pedra fa unes onades,
si
veus que hi ha màxims d'aigua i mínims d'aigua, no?
Sí.
Pues el mateix passa amb aquestes coses. Pues aquí el carbó també es col·loca en els llocs on està en equilibri i, doncs, el que va provocant són unes anelles que es van expandint perquè continuen impulsades pels vents molt forts de l'estrella més grossa, i va provocant tota una sèrie d'anelles periòdiques, que és el que ha observat el James Webb, tota aquesta sèrie d'anells periòdics que van al voltant. Ja se'n compten unes quantes desenes d'anells, i cada anell representa 8 anys, és a dir, que ja fa uns certs anys, que uns centenars o milers d'anys que aquesta estrella està patint aquestes fases finals i està expulsant aquests anells que són molt rics en carbó. El carbó és un dels elements més abundants de l'univers i és un dels elements que més es fabrica a dintre d'aquestes estrelles en fase final de la seva vida. I clar, després aquest carbó es permet, es concentra, es queda expulsat, però al final es concentra per formar núvols de pols que poden formar o planetes o estels o el que sigui. I, bueno, nosaltres també estem fets de carbó, és a dir, que segurament en algun moment vam passar, no per aquest, en aquest sistema així doble, però hi va haver un estel d'aquest tipus que va provocar o que va produir tot aquest carbó i que va donar origen al nostre sistema solar més endavant. És a dir, que estem veient, potser el que va passar fa uns 5.000 o 6.000 milions d'anys, just abans de que el nostre sistema solar es formés en aquesta part de la nostra galàxia.
Molt bé, doncs ja ho sabem. Bueno, què més? Tenim alerta, tenim una altra alerta d'un asteroide que podria xocar contra... Bueno, no fotis, contra la Terra el 2032?
Pues sí. No, és una possibilitat remota encara per ara, però una possibilitat real. Tan real que s'ha llançat l'avís, o diguem-ne, l'alerta de primer nivell per possibilitats de col·lisió d'aquest asteroide contra la Terra el 2032. Sí. És un asteroide que es va descobrir ara molt recentment, és que es va descobrir el 27 de desembre passat, és a dir, que fa molt poquet, i en data d'ahir tenia una possibilitat de 1,5% d'impacte en la Terra el 22 de desembre del 2032. Hem de ficar això una miqueta en perspectiva. L'asteroide es diu 2024 YR4.
Sí.
El va descobrir el sistema de telescopis Atlas, en aquest cas el que està a Xile, perquè n'hem parlat abans o en d'altres programes d'aquest sistema, que té un telescopi a Xile, té un telescopi a Sud-àfrica i té un altre telescopi a Austràlia. I doncs aquest que està a Xile ho va descobrir el 27 de desembre. Hi ha molt poques imatges de l'asteroide. L'asteroide ara mateix s'està allunyant de nosaltres i doncs la seva trajectòria, tot i que la tenim força definida pel proper encontre amb la Terra, que serà el 2028, perquè passa a prop de la Terra cada 4 anys, pel 2028 passarà força lluny, passarà uns 8 milions de quilòmetres, el 2032 en principi passaria a uns 150.000 quilòmetres de distància de la Terra, però l'error en el càlcul d'aquesta trajectòria és més de 700.000 quilòmetres. I doncs això fa que no podem descartar que la trajectòria sigui d'impacte amb la Terra. Per què tenim aquest error tan gran al 2032? Bueno, perquè justament, com que està descobert de fa poc temps...
Realment, un mes i poc.
Un mes i poc, la seva trajectòria, doncs, només tenim un trosset petitet de la seva trajectòria, i com que poden passar moltes coses, si no tenim més observacions de la trajectòria que segueix aquest asteroide i de l'òrbita elíptica que segueix aquest asteroide, doncs és molt difícil de poder donar acuradament el que passarà d'aquí a 8 anys. Que la veritat encara tenim marge per calcular el que passarà el 2032, i per això per ara la probabilitat d'impacte és només de l'1,5%. Què pot passar amb les observacions que anirem agafant els propers mesos? Bueno, serà complicat perquè l'asteroide s'està allunyant i doncs necessitarem telescopis molt grans per observar, perquè és un asteroide que és petitet, és un asteroide que fa entre 40 i 100 metres. La NASA calcula que fa uns 55 metres de diàmetre, però encara no ho tenim prou definit, perquè al ser tan petitet i estar lluny, és difícil de mesurar
el tamany, no?
El tamany de l'asteroide. Anirem observant, s'anirà observant. L'alerta fa que la majoria de telescopis hagin de fer o facin observacions d'aquest asteroide tant com es pugui, i després el 2028, quan torni a passar, encara l'observarem millor. Que a partir del juny del 2028, que tornarà a ser visible, o que s'estima que tornarà a ser visible, tornarà a passar a prop de la Terra, doncs el podrem observar millor i doncs encara tindrem millor calculada la seva trajectòria.
Anava a dir, Joan Marc, has dit el 22 de desembre del 32, no?
Sí.
Com perquè et toqui la loteria, cony.
Sí. No, la seva aproximació... Sí, és el dia de la loteria.
Igual cau a Doña Manolita i ja t'ha fotut.
A més, la seva aproximació màxima a la Terra seria cap a les 11 del matí.
Mira.
I podria ser una col·lisió cap a les 4 de la tarda.
Carai, tu. Però, de tota manera, una cosa, deies que és petitet, i aleshores, bueno, clar, depèn d'on caigui, doncs farà mal o no farà mal, però, bueno, tampoc és allò d'una destrucció massiva, no?
No és un asteroide de destrucció massiva.
Normal, perquè, escolta...
sí que és un asteroide que pot causar danys importants si cau en un lloc habitat. És a dir, la comparativa seria, en funció de la seva talla, però bueno, més o menys, segons sí. el que ha estimat la NASA,
sí.
similar a l'asteroide que va caure a Tunguska el 1908, que va ser a Sibèria, en el qual va arrasar hectàrees de bosc. Però, per sort, no hi va haver cap dany humà, perquè és una zona que és totalment despoblada.
Yeah.
Però, si, per exemple, caigués en una ciutat com Bombai,
sí.
Pues podria causar milions de morts.
Ai, mare,
caram.
Poblada.
No en tenim prou, ja amb el que passa a les guerres i tot això?
Sí, no? Sí, bueno.
A més, sembla que és un asteroide rocós, no se sap la seva densitat, però sí que sembla un asteroide rocós per per l'aspecte que té, i també depèn una miqueta del seu tamany per saber si explotaria en l'atmosfera, però tot i així és, faria molt de dany en la Terra, perquè l'explosió seria d'unes 8 megatones de TNT, és a dir, com una bomba termonuclear grossa, però també hi hauria la possibilitat, si és dens i gros, prou gros, de produir un cràter, un cràter de dimensions considerables, que podria tindre gairebé un quilòmetre de radi.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Bueno, esperem. Ja anireu observant això,
Sí, sí, no, suposo que en els propers dies i properes setmanes tindrem més dades sobre això. El James Webb té previst observar quan estigui més lluny de la Terra, però bueno, el que s'està també ara buscant són imatges d'aquest asteroide en observacions que tinguem d'arxiu, és a dir, per fer una miqueta de trajectòria d'on venia aquest asteroide en el moment que es va observar i veure, determinar les seves trajectòries. Com que sabem què passa cada 4 anys, doncs anirem buscant del 2020,
clar,
del 2016, anirà buscant amb tots els observatoris que tinguin a la zona on s'espera que estigui, a veure si se'l veu, i doncs anar calculant la seva trajectòria molt millor.
Molt bé.
La missió Osiris-Rex se'n va anar de parranda. Sí. Van anar a buscar materials amb un asteroide anomenat Bennu, i ja se sap ara doncs quin tipus, perquè s'ha fet una anàlisi, quin tipus de materials s'hi van trobar.
Sí, mira.
Anem d'asteroide a asteroide, tu.
Sí,
anem d'asteroide, perquè els asteroides són molt importants, i realment sembla que si estem nosaltres a la Terra és gràcies als asteroides.
Ah, sí.
És a dir, els asteroides ens poden destruir, però també han sigut els causants de que a la Terra hi hagi vida. I l'Osiris Rex ens ha portat aquesta prova de que en els asteroides hi ha tots els elements necessaris perquè la vida es desenvolupi. I hem trobat en aquestes mostres que l'Osiris Rex va deixar anar en el desert de Utah l'any 2023, el desembre del 2023, és a dir, ara fa un any i poc, hi hem trobat 14 aminoàcids. Se'n necessita 20 per crear totes les proteïnes que necessita la vida aquí a la Terra. Pues en el Bennu n'hi havia 14. A més d'això, hi han trobat molt amoni, que és un element també que és molt important per la vida, i hi han trobat nucleobases. Les nucleobases són aquests elements que permeten la replicació de l'ADN i de l'ARN. Són elements importantíssims també pel desenvolupament de la vida. És a dir, que a dintre del Bennu hi ha tots els materials que es necessitarien en les condicions ideals, perquè Bennu no té les condicions ideals, està a l'espai, però amb unes condicions ideals, amb llum solar, amb aigua, amb oxigen, pues per formar vida aquí a la Terra. I doncs sembla apoyar la teoria, que cada vegada està més admesa, de la panspermia, que és que la vida en la Terra va ser aportada per aquests meteorits o asteroides o cometes que circulaven amb molta densitat pel sistema solar en els orígens del nostre sistema solar i al moment de la formació de la Terra, un cop la Terra ja s'havia refredat força en la seva formació inicial, i estava, van començar a caure aquests meteorits i aquests asteroides i aquests cometes, i van aportar tots aquests elements necessaris, tots aquests aminoàcids, totes aquestes nucleobases que després es van combinar a dintre de l'aigua de la que hi havia a la Terra, dins dels oceans de la Terra, amb l'escalfor, i en va sorgir la vida. Dic que és força interessant, però sí, tot i això hi ha un petit però en aquesta descoberta, és que la vida a la Terra, o diguem-ne que tots aquests aminoàcids que hi ha a la Terra, són tots esquerrans. Per què dic que són esquerrans? Les molècules tenen una propietat molt, molt interessant, i sobretot les molècules aquestes de base carbonada, que tenen quiralitat. La quiralitat és el que també tenim, el que tenen les nostres mans. Les nostres mans són quirals. No es poden superposar les nostres mans l'una amb l'altra. Són imatges de mirall. Val? Ja. Tenim una mà esquerra i una mà dreta. Pues aquestes molècules són iguals. No es poden superposar les unes amb les altres. Hi ha dues famílies, unes que giren cap a l'esquerra i unes que giren cap a la dreta. I no es poden superposar en la seva imatge mirall. Doncs tota la vida que hi ha en la Terra està basada en aminoàcids que són esquerrans, proteïnes que són esquerranes. Però en el Venus hi trobem tant d'aminoàcids esquerrans com d'aminoàcids dretans. És a dir, aquí hi ha una cosa que és curiosa. És a dir, si aquests aminoàcids provenien de cometes i asteroides com el Venus, com és que en la Terra només van sobreviure o van proliferar els que eren esquerrans i no els dretans, si sembla que hi havia la mateixa quantitat d'un i altre. Fins ara la teoria era que justament, que la gent es pensava, els científics es pensaven, que bàsicament el que portaven els asteroides serien esquerrans. I ara hem vist que no, que n'hi ha els dos nosaltres. És a dir, que aquí hi ha un petit misteri encara a resoldre perquè aquesta hipòtesi pugui acabar de funcionar, aquesta hipòtesi de la panspermia, de la vida portada pels cometes i dels asteroides. S'ha d'entendre perquè d'una barreja que era igualitària de dretans i d'esquerrans, aquí a la Terra només hi han quedat els esquerrans.
No.
Però també obre una possibilitat, és que una gran possibilitat, és que no només a la Terra s'hagi desenvolupat la vida, sinó perquè sabem que d'aquests cometes i aquests asteroides van caure no només a la Terra, van caure a Mart, van caure als satèl·lits de Júpiter i de Saturn, que hem anat a buscar, o que anirem a buscar a veure si hi ha vida ja en aquests oceans que estan a sota aquestes capes de gel que hi ha en aquests satèl·lits. Doncs és possible que la vida s'hagi desenrotllat en d'altres llocs, no només anar a la Terra, perquè si va ser escampada per aquests asteroides, van caure per tot arreu.
Ja.
Sí, és que ens pensem que som el malic de l'univers.
Sí, ja et fotrà.
I, esclar, és que no. Ja...
El millor som aliens en el nostre planeta. La vida en la Terra és alienígena. Ja. I no és una vida que sigui original de la Terra. El millor, els immigrants il·legals som nosaltres, aquí.
Imagina't.
Bueno.
Sí, el Trump ens hauria de fotre fora del planeta.
Sí, sí, sí. Escolta, ens quedarà el tema
dels punts vermells.
Sí, ja en parlarem la setmana següent.
D'acord.
Que són allò que posen a les rebaixes, no?
Sí, els punts vermells. Bueno, però aquests són una miqueta més pesadets.
No, perquè posen punts vermells, verds, i clar, depèn del punt que és i del color, doncs val un preu o val un altre, no?
Aquests van cars, aquests.
Molt bé, Joan Marc.
Moltíssimes gràcies, que tinguis molt bona setmana.
A vosaltres.
Gràcies.
Que bé, en principi estaré aquí amb vosaltres.
Molt bé.
Fantàstic,
estupendo,
ens agrada molt que estiguis aquí amb nosaltres.
Estupendo. Una abraçada, Joan Marc.
Adéu-siau.
Adéu.
Marxarem amb el Joan Baptista Humet.
Em sembla
fantàstic. Hay que vivir, amigo mío.
Sí, hay que vivir.
I si pot ser, ben viure millor,
Això. Molt bé, tornem al vespre. Per cert, demà no hi serem.
Demà no hi som, ens trobem dijous.
Ens trobem dijous.
Adéu-siau.
Adéu.
Habrá que hacernos a la idea que sube la marea y esto no da más de sí. Habrá que darnos por vencidos y echarnos al camino, que no hay nortes por aquí. Al sueño americano se le han ido las manos y ya no tiene nada que ofrecer. Solo esperar y ver si cede la gran bola de nieve que se levanta por doquier. Hay que vivir, amigo mío, antes que nada hay que vivir. Y ya va haciendo frío, hay que burlar ese futuro que empieza a hacer seguro en ti. Habrá que componer de nuevo el pozo y el granero y aprender de nuevo a andar. Hacer del sol nuestro aliado, pintar el horno ajado y volver a respirar. Quitarle centinelas al parque y a la escuela, columpios y sonrisas volarán. Sentirse libre y suficiente al cierzo y al relente mientras se va adorando el pan. Hay que vivir, amigo mío, antes que nada hay que vivir. Y ya va haciendo frío, hay que burlar ese futuro que empieza a hacer seguro en ti. Habrá que demoler barreras, crear nuevas maneras y alzar otra verdad. Desempolvar viejas creencias que hablaban en esencia sobre las...